buscaste voz para tú. Un paso a los días has parado a mí. Como buscaste más si de mí estás tan lejos. Servirle a acabar vos por tú.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Seran 7:45. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, el David García a la producció i la Judit Langa a la redacció. Entrem ja en matèria amb els temes d'anàlisi de l'actualitat. El president de la Generalitat en funcions ha signat aquest matí el decret de constitució del Parlament de Catalunya, que es farà finalment dilluns vinent. S'esgota així el termini legal perquè es vol donar temps a unes negociacions entre Junts pel Sí i la CUP que Artur Mas ha reconegut que són complexes. Coincidint amb aquest acte, ja previst, hem conegut una altra notícia, en aquest cas no prevista. Els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest mateix matí el tresorer de Convergència, Andreu Viloca, en el marc de l'operació Petrum de presumpte pagament de comissions il·legals per obra pública. Hi ha almenys 9 detinguts més, 6 d'ells empresaris acusats d'haver fet aquests pagaments. Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha escorcollat la seu de la formació nacionalista al carrer Còrsega de Barcelona, com també les dependències municipals d'Olot i Sant Fruitós de Bages. El president Mas ha assegurat que està tranquil alhora que considera que tant ell com Convergència Democràtica són, segons ha dit, objecte de caça major. També ha acusat la Fiscalia de sobreactuació i exageració. Tenim, doncs, un element més, en qualsevol cas, des de l'àmbit públic de la justícia, que pot condicionar l'evolució dels moviments i fets polítics previstos per als propers dies. Les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP topen amb nombroses diferències, com ha admès el mateix Artur Mas i com sap tothom. Mentre la vida parlamentària es preveu intensa i segurament més dura en els propers mesos que en la legislatura anterior. El que passi, en qualsevol cas, els propers dies i les properes setmanes, sigui el que sigui, és molt important. Serà bo que la nova presidenta del Parlament, el govern català en funcions, els partits polítics, quan es constitueixi ja el govern formalment, i tots els dirigents en general, aquí a Catalunya impulsin un diàleg marcat per l'obertura a ponts en el si de la política catalana, però també en l'àmbit estatal. El moment que vivim, i pensant en el bé comú dels ciutadans i el progrés, és prou important, almenys, per intentar-ho. Ens acompanyen avui en el Mirador de l'Actualitat, d'una banda, Daniel Arasa, president del grup d'entitats catalanes de la família, que s'incorporarà en breus instants, i també, i el saludem ara, Arcadi Oliveres, economista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Senyor Arcadi Oliveres, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Ara comentàvem, bé, gràcies a Déu, ara comentàvem a micròfon tancat que a nivell polític vostè està menys actiu ara, després que el procés constituent no es va presentar a les eleccions i no hi va haver cap lideratge de vostè.
Ara tampoc tenim previst anar com a grup a les eleccions. Hem deixat llibertat de vot en les eleccions generals del 20 de desembre pels nostres membres i, per tant, se suposa que, de moment, m'espera, des d'aquest punt de vista, una vida bastant més plàcida que els mesos anteriors a les vacances de juliol, efectivament.
Com a moviment cívic, però, procés constituent continua existint, continua tenint la seva web i acceptant membres que s'hi vulguin apuntar.
I tant. Mira, només ho diré que fa cosa de 15 dies vam fer una trobada més de 200 persones per parlar d'aquest tema tan d'actualitat com és el refugi, com és la immigració, com és l'exili, i coses d'aquesta mena les seguim fent constantment.
Avui intentarem parlar en els últims minuts, si tenim temps, de Síria, del problema d'aquesta guerra, que segurament acabar-hi seria la gran prioritat, però abans comentem la notícia del dia a Catalunya, com ha estat aquesta detenció del tresorer de Convergència Democràtica i l'escorcoll d'algunes seus i d'algunes institucions, sobretot els ajuntaments d'Olot i Sant Fruitós de Bages. Des de la reacció política, especialment des de l'oposició, es parla del drama del 3% o de presumpta corrupció, mentre el president Artur Mas ha dit que està molt tranquil. Com ho valora vostè?
Bé, aquest és un tema llarg i, jo diria, interminable. Recordem, acabar de pronunciar la paraula 3%, una paraula que va pronunciar el senyor Pasqual Maragall quan era president de la Generalitat, quan va dir vostès tenen un problema i d'això deu fer-ho, segons ells.
Ho han dit dirigents de Ciutadans o d'altres partits.
Per tant,
no ho dic jo.
Que el tema va cuejant sempre i, evidentment, en el tema de Convergència, amb altres ajuntaments que ja sabeu que també hi poden estar implicats. I, sens dubte, amb altres partits polítics que també potser hi poden dir alguna cosa, aquesta és una qüestió que s'hauria d'esbrinar i, com en d'altres altres ocasions, aplicar la justícia. Una altra qüestió a considerar és si era el moment oportú per fer-ho o no, perquè és evident que una acció d'aquesta mena, el mateix dia en què es convoca la Constitució del Parlament de Catalunya, pot ser una mica xocant. Tan xocant com fer anar a declarar el president el dia de l'execució de Lluís Companys. Són coses d'aquestes, de vegades són circumstàncies casuals, però un pèl sospitoses. En el tema de finançament dels partits s'hi ha de treballar molt. Convergència ha caigut, i ha caigut el PP, i han caigut molts casos de corrupció que es donen els darrers anys, i, evidentment, no s'ha només de denunciar aquests casos i jutjar-los, cosa que s'ha de fer, sinó que s'ha de buscar una nova llei de finançament de partits, perquè és una assignatura pendent, jo diria, de tota aquesta democràcia.
S'incorpora ací Daniel Arasa, president del grup d'entitats catalanes de la família, periodista i també responsable d'aquesta plataforma Catalunya ONU Família, no sé si ho dic bé, 2014...
Plataforma per la Família, Catalunya ONU.
Sí, que tot i que era del 2014, continua funcionant, sí, però ja no, acaba
el
seu...
Sí, el 2014 s'ha acabat, en el sentit de que ja inclús han canviat els estatuts per treure 2014, perquè continua com a tal, no?
Bé, sobre aquesta notícia que comentàvem, sí, la detenció del tresorer de Convergència i tota, sí, aquesta operació...
Sí, 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 com deia el meu company, realment la situació té uns elements que jo crec que ha de esbrinar molt clarament. D'un costat, l'oportunitat, o en tot cas, el perquè, la coincidència. Hem de pensar que la justícia és independent, però potser no ho és tant. No només en això, sinó altres coses. I, per tant, que hagi sigut precisament aquest dia fa pensar que hi ha una intencionalitat. Però, per altra banda, el que és més important no és si alguns tenen intenció per complicar Convergència Democràtica, en aquest cas el president Mas, sinó si és veritat o no és veritat. Perquè jo crec que hem de ser molt amants de la veritat. I arriba un moment en què sabem, com ha dit molt bé, que... Els partits polítics, o molts partits polítics, o en molts casos els partits polítics, han cobrat comissions, han cobrat pel que sigui, han cobrat. I el que digui que no, sap que menteix. No dic aquest cas concret, perquè no ho sé, però sabem que s'ha produït. Per tant,
les comissions són il·legals totes? Els partits no es poden finançar amb comissions?
Home, depèn de qui...
Si són d'obra pública, no, evidentment. Són diners de tots.
Quan parlem de comissions, o quan parlem una subvenció del tipus que sigui, subvenció, una aportació del tipus que sigui, si està lligada a... unes contraprestacions que rebrà d'una manera o una altra, que el més freqüent és la d'obra pública. Però pot ser d'altres coses, contractes d'escombraries, per exemple, o simplement de prestació d'uns altres serveis, o altres vegades potser no són diners, però són compensacions que poden haver altres tipus. Per exemple, de col·locació de persones o d'interessos, o el que sigui, no?
Per tant, en el rerefons de tot això, més enllà de l'acció judicial, que permetrà veure si hi ha alguna actuació irregular o il·legal el que fa a comissions per obra pública, aquí hi ha un problema general, ho deia abans el senyor Arcadi Oliveres, de molts partits polítics. Els últims 30-35 anys l'han tingut el PP, el PSOE, Convergència...
De fet, tots els partits que han governat, pot dir, sí. Tots els que han governat, tots, uns en una més o menys, tots n'han tingut. El que no vol dir és que tots els polítics siguin corruptes. Perquè és que, a veure, la llei tots. No, tampoc no és això. Ara, tots els partits que han governat, la paraula tenim que no han parat de sortir en aquests anys, uns o altres, per una cosa o una altra. No?
El que intenten els partits, això s'ha de dir en defensa de la institució pública i del partit, de tots els partits, és que intenten erradicar o aïllar els corruptes. El que passa és que, clar, això és una cosa que esquitxa la vida política d'una manera o d'una altra.
Clar, és que és difícil, perquè... Les afiliacions en els partits són molt petites. Els ingressos que venen d'aquí són petits. Tinc la impressió que el que reben de l'administració pública en funció dels escons o dels regidors tampoc és una cosa que els hi pugui cobrir de les despeses. Tampoc són empreses que es dediquen a la publicitat i coses per l'estil. Amb la qual
cosa... No fan negoci, en principi.
S'ha de buscar quin sistema, que no sé si ha de ser públic o no, perquè no entenc res, hauria d'ajudar que els partits tirin endavant la seva supervivència, perquè, si no, és molt fàcil caure en la tentació aquesta de la comissió, de l'estafa, del cobrament fals, de canvis, com deia el senyor Assa, de prestacions i coses per l'estil.
Però és que, a més, hi ha un aspecte que hem caigut i que hem de començar a plantejar. Fem eleccions a tota hora, o en tot cas sempre estem en campanya electoral, per dir-ho d'una altra manera. I per tant, les despeses principals, que són les campanyes electorals, són continuades. Després va fer inclús aquell recurs o aquella aplicació pública de que la campanya electoral dura 15 dies. Però això, en la pràctica, això no és veritat. De fet, podem dir que sempre estan en campanya electoral. Per tant, una despesa continuada, sistemàtica, en això. I per tant, com que aquest país, jo crec que Catalunya, Espanya, la racionalització de les coses s'ha perdut bastant en molts anys, des de 17 autonomies per un costat a 50.000 administracions, 50.000 consells comarcals, 50 no sé què, per posar exemples de coses i més coses que totes elles van representant despesa pública. I al final s'ha vist, en totes, una part almenys, de tot el problema que han tingut aquests anys, que el model sovint és insostenible. També amb el tema de les eleccions. No pot ser que cada dos per tres estéssim contínuament i que, per tant, els partits polítics gasten moltíssim més. Com ha dit molt bé Arcadi, les aportacions dels seus afiliats són petites. Una part important la tenen d'aquells que tenen ingressos perquè tenen senadors, diputats, etc. Però tot així queda curtes, i fins i tot per partits grans, no diguem els petits.
Que tenen, en el cas del PP i el PSOE, desenes o centenars de milers de militants.
Exacte, militants, i que tenen, a més, quantitat de regidors. O sigui, que tot i així, però queda curt. Esclar, cal una llei de partits polítics, però una llei de partits polítics que suposo que no és fàcil, perquè, d'entrada, donacions, que un pugui donar, en principi, netament, si fessis això, diem-hi, punto pelota, netament, jo vull donar 10.000 euros a un partit, poso un exemple, si això és net, no busco cap altra prestació, perquè no hauria de ser, per dir-ho d'alguna forma, no? Pues això és a tall d'exemple.
Però el que passa transparència, que, no?
En transparència, però moltes vegades sabem que això no és així.
Jo no sé si voldria haver posat damunt de la taula un element que alguns partits polítics de l'esquerra han començat a aplicar darrerament, que és que el sou del diputat o el sou del regidor es considera que és bastant per damunt del sou del salari mínim interprofessional, i aleshores alguns d'aquests diputats voluntàriament agafen el diferencial i el col·loquen a les arques del partit. No sé si és el bon sistema o no, però almenys vull fer constar que això es dona.
Sí. Sabem que això ho han fet els tres diputats de la CUP en aquesta legislatura.
Sí, el que passa, tot això està bé, en abstracte està bé, però a l'hora d'aplicar-ho pot significar una cosa, que si els ingressos són petits, molta gent que té preparació professional alta i que inclús té, està a una empresa privada, la que sigui, i baixa tant el que
segur
que rebrà, possiblement ja no anirà. Clar, i llavors perdrem la possibilitat de que persones valuoses i preparades no vagin a l'administració pública, no vagin al Parlament, perquè són tan petits els ingressos que no es compensen de cap de les maneres, no? Aleshores, això té aquest aspecte també que pot ser negatiu. Sí. Inclús ja tenim un problema en aquest país, tenim un problema que és que una part important dels polítics que hi ha ara, de tots els partits, no han passat mai per el que podem dir, no se saben guanyar la vida fora de la política. Hi ha hagut molts que han començat a les joventuts del partit, del que sigui, i en tota la vida han estat així. Escolti'm, jo crec que és molt bo que un polític hagi passat abans per la vida professional, el que sigui, un serà metge, l'altre serà advocat, l'altre serà enginyer, el que sigui, i que, si surt de la política, tingui capacitat de guanyar-se la vida fora de la política. I això també, diem-hi, permet agafar gent notable, bona i preparada, i que coneix la societat, no només les superestructures. No?
Que hi hagi renovació i regeneració. Exacte, també es permet, sí. I també que la política és temporal, ho hem dit altres vegades. Vostè, senyor Arcadi Oliveres, ens deia alguna vegada que seria partidari, per exemple, de suprimir les joventuts dels partits. Exacte. Perquè sembla que són pedreres de professionalització de la política.
Ara, tal que jo no li he sentit dir a l'Arcadi, però ho assumeixo, Arcadi, és que és una de les coses, són d'aquells àmbits en el qual uns que comencen i que tota la vida aniran per aquí, i a part d'això, que la joventut...
Això no vol dir que no hi pugui haver joves en els partits, eh?
No, però més a més, a nivell de manipulació que pot haver per part d'altres, les joventuts, aprofitant la il·lusió que és el jove, que això és molt bo, també és una... sol ser un aspecte negatiu.
No, d'això me'n vaig anar a compte ja fa, per desgràcia, 30 anys, quan un president que tots coneixem, que es deia Felipe González, va canviar d'opinió i del no a l'OTAN deia el sí a l'OTAN, i va dir, ho sotmetré a l'assemblea del meu partit. Jo, que era un home bastant ingenu, i encara ho soc, vaig dir, home, doncs el seu partit, si tota la vida ha dit que no, dirà que no, però em vaig assabentar que l'assemblea del seu partit, el 80% eren funcionaris, regidors, no sé què, i llavors vaig entendre perfectament que l'assemblea del partit li digués que sí.
Sí, sí, van canviar d'opinió internament els socialistes ja fa més de 30 anys, com sabem tots. Avui compartim el Mirador de l'Actualitat amb el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa, i amb l'economista i expresident de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres. Bé, aquesta notícia de l'operació sobre el finançament de Convergència, podem dir-ho així, coincideix amb la signatura del decret de Constitució del Parlament feta pel president Artur Mas. Hem contrastat al principi del programa que aquesta estava prevista, la de l'escorcoll i la detenció no estava prevista. Com passa, vostè que és periodista, senyor Arasa, passa sempre, no?, en el dia a dia de les notícies.
Efectivament. Precisament per això són notícia, perquè en el sentit de que són sobtades moltes vegades, no?
Bé, de la Constitució del Parlament volen començar comentar alguna qüestió. Dintre de la incertesa, la discreció dels possibles pactes polítics que hi ha, hem sabut, per exemple, aquesta tarda que finalment la CUP ha renunciat a formar part de la mesa del Parlament a canvi de facilitar que quatre dels seus membres, dels seus set membres, per tant, majoria absoluta de la mesa, siguin de Junts pel Sí, i així també es controla la majoria independentista. Suposem que els altres tres seran un socialista, un de Ciutadans i un del PP, o de Catalunya Sí que es Pot, no sabem com anirà,
bueno,
això.
Tal com estava, en principi havien blindat perquè els del PP no hi fossin,
sí,
prèviament a aquesta situació, no? Bueno, és una manera que a mi no m'agrada només pel PP, per qualsevol, no? Perquè, per exemple, jo no estic satisfet de la presidenta.
Carme Forcadell. Vostè s'ha sumat a les crítiques que hi ha hagut.
I fica, Carme Forcadell, inclús, tinc simpatia perquè és una dona molt valuosa i que, a més, si es permet la simpatia per la terra, ella és de Xerta, d'un poble, soc d'un poble al costat de Xerta, soc de Tortosa.
Gairebé paisans,
quasi paisans. No? Per tant, encara que sigui, no té importància, però Carme Forcadell s'ha significat massa en una línia de molta, diguem, radicalitat en això.
Vostè creu que no és un perfil adequat per presidir
el Parlament?
No, o sigui,
és que és una dona valuosa, extraordinària. El que ha fet a la ANC, encara que jo no comparteixo els principis, reconeix que això és impressionant, impressionant. Ara, jo crec que pel president del Parlament, o president del Parlament, tot i que sempre són de partit, perquè tots són sempre de partit, cal un perfil, per entendre's, més moderat dins el... o una persona no tan significada. Jo crec, per exemple, que el Posadas, Jesús Posadas,
Posada,
del Congrés, ho és bastant. L'altre dia que va haver aquell enfrontament entre els de la Convergència i Unió i el ministre d'Exteriors, que li va dir, vaja, el psiquiàtrico, o el psiquiatre, no sé, li va dir...
Això va cridar l'atenció al ministre.
Jo crec molt el ministre, jo... Ara per ara no veig que la Forcadell fes una cosa semblant al Parlament de Catalunya en un dels Junts pel Sí o de la CUP respecte a un del PP o de Ciutadans, no? Potser potser m'equivoco. Jo crec que no és el perfil adequat considerant-li una dona valuosa. Uh-huh. Per tant, crec que hagués convidat una altra.
Uh-huh. Què en pensa, senyor Olivera, sobre la presidenta?
Carme Forcadell ha fet molta campanya i jo penso que va ser una mica l'eix vertebrador, que és quan la vaig conèixer, d'aquells famosos referèndums municipals que es van fer, penso que era el 2010 o el 2011.
A partir del 2009 es va fer el primer, em sembla, vaja, consulta sobre la independència. Ara Anys d'Amunt, el primer.
Sí. I ella, evidentment, a partir d'aquí va dur amb molt bona mà totes aquestes accions, ha marcat clarament el perfil de l'Assemblea Nacional Catalana. No m'he plantejat, aquesta reflexió que fan Daniel Arce és ben interessant sobre quin paper ha de tenir un president del Parlament, que sí, sembla que al principi ha d'estar una mica per damunt del veí del mal, però és evident que aquí han començat d'una forma molt estranya, perquè també ja la candidatura de Junts pel Sí era una amalgama una mica estrambòtica, en els quals hi havia, doncs, l'Assemblea Nacional Catalana, hi havia gent que pertanyia a Esquerra, gent que pertanyia a Convergència...
I a Iniciativa, fins i tot, Raül Romeva.
I ex-Iniciativa.
Ex-Iniciativa.
Exacte. I aquí van una mica a totes. I, per tant, en aquesta circumstància tan estranya, no m'atreveixo a dir. Potser, a priori, el seu pensament, la seva reflexió sigui encertada. Caldrà veure com ho porta a terme. I la veritat és que ja hi ha hagut protestes en aquesta direcció. Allò que se'n diuen els partits unionistes, si no estic equivocat,
sí,
ja
s'han queixat molt. Sí. Sobretot per un comentari a partir del qual ella mateixa fins i tot va fer una certa rectificació sobre els adversaris de Catalunya, situant aquí Ciutadans, PP... En tot cas, també és veritat que la senyora Carme Forcadell ha tingut un comportament aquests últims mesos segurament més discret, més moderat, ha canviat una mica el xip, potser pensant que podia ser ella l'escollida.
És possible, veurem... I sempre cal donar, diguem-hi, un marge de confiança. És a dir, a qualsevol, diguem-hi, a priori, fer fora. Rebutjar de forma absoluta a ningú, de cap color. Ara, el perfil, jo, d'entrada, crec que no és el més adient, no?
I sobre els acords possibles que hi pugui haver de cara a la investidura d'Artur Mas. Avui Artur Mas ha reconegut que és molt difícil el diàleg amb la CUP perquè topa moltes diferències. Em sembla que vostès, tot i que tinguin opinions diferents en molts temes, crec que l'anàlisi l'estan compartint bastant avui. Hi ha moltes diferències entre Junts pel Sí
no,
o...
No havíem parlat entre nosaltres abans, eh?
No, exacte, perquè ha quedat clar que no, tot i que es coneixen, ho sabem, no? Però bé, què pensen del que pot ser això? Perquè aquí Artur Mas, a nivell personal, es juga al futur polític perquè pot ser que es bloquegi i hagi de convocar eleccions o fins i tot que pugui arribar a acceptar un altre candidat.
Exactament. És que aquests són els termes...
Aquesta és la clau, una mica, no?
Si no es volen fer eleccions noves, sembla que la CUP està empenyent perquè s'acabi produint una altra candidatura presidencial, evidentment dins el grup de Junts pel Sí, però diferent, i si això no es vol acceptar i no hi ha un acord, aleshores en saber d'on s'ha dit, s'han de convocar, encara que ens portaran més despeses, com diu el company Arasa, unes noves eleccions, pel mes de febrer, pel mes de març, és el que tenim ara.
Sí, sí.
Jo veig poc futur polític a Artur Mas. O sigui, això vaig més enllà. No només per això, sinó... jo crec que ell s'ha cremat, ho ha jugat tot, el Junts pel Sí va guanyar les eleccions netament, però no va guanyar el referèndum, en el sentit de que ells havien presentat com plebiscitari i no va, el resultat plebiscitari no els va afavorir. Per tant, ell i ara ha d'intentar arribar a un acord en uns que estan a les antípodes, en molts aspectes, del que és ells. Ha llevat en el sobiranisme, l'independentisme, que Artur Mas s'hagués presentat quan va accedir a president business friendly, amant o partidari del món empresarial, etc. I que els altres, que diuen, no volem saber res del món empresarial, cremen la bandera d'Europa. Aquests van cremar l'altre dia la bandera d'Espanya, de França i d'Europa.
Els de la CUP.
Els de la CUP, el dia de 11... No, el 11... Sí, el 27. On, bueno, un dia recent, crec que era l'11, potser. És igual.
L'11 d'octubre, sí.
L'11 d'octubre, perdó. Sí. Clar, aquí creiem, som europeistes, a tope. Clar, nosaltres cremem la bandera d'Europa, no en volen saber res. Clar, no és allò de dir, és que hi ha petites... petits flecos d'aquests que canvien o que podem seguir. És molt, molt el que hi ha. Ara, també és possible que puguin arribar a acords i en formes la política permet 50.000 jocs. En el sentit de dir, per exemple, els de la CUP voten en contra, però n'hi ha dos que no apareixen el dia de la votació, perquè han anat a fer un pipí.
La segona volta em penso que és possible, eh?
Què?
La segona volta.
La segona volta no n'hi ha prou, tampoc, amb l'abstenció. No, calen dos vots favorables. Sí, amb això, els 62 diputats
per caldrien... Poden aconseguir...
Aquesta és una mica l'aritmètica que...
Poden aconseguir-ne algun, inclús d'algun, potser, dels socialistes. Que ho
Mas ho ha descartat avui, això, també. Sí. Clar, aquesta és una altra qüestió, sí. També podria
poden,
passar.
Poden, o que un de la CUP que després que digui un, alguna cosa es poden fer. El que passa que això els crema molt, també. Aquesta és una situació de que jo crec que Artur Mas, al marge, i que una persona que l'estimo molt, perquè més personalment, jo encara que políticament no comparteixo el que està fent últimament, però crec que és un home que està cremat, molt cremat.
A nivell polític...
A nivell polític està molt cremat, i que a nivell de Catalunya i de tots els partits, hi ha que començar a pensar en alternatives. Ara, de moment, no n'hi ha, eh? No crec que hi hagi cap altre que es pugui dir ell per a president. Potser podria ser, diguem-hi, l'Oriol Junqueras, però veig difícil. Però és que hi ha que començar a pensar en que cal tindre recanvis per la presidència de la Generalitat amb eleccions noves o eleccions no noves. Per aquí un temps hem de tindre gent nova.
Senyor Arcadi Oliveres.
No és que el senyor Mas sigui el meu candidat, que ja sabeu que no ho és. De totes maneres, jo... discrepo una mica, en aquest cas, del Daniel Arasa, perquè quan de debò el vaig veure cremat, potser és la part que em toca a mi, és el dia que va muntar amb un helicòpter al Parlament de Catalunya, quan hi havia l'encerclament fet pels indignats en aquell moment, que va posar, diguem-ne, allò que és tot el poder de la llei que després ha desobeït, teòricament, amb altres costats. I això li ha fet guanyar simpatia a la gent. Jo tinc la impressió que la seva posició era més difícil en aquell moment, almenys... Esclar, com ho miro, des del meu punt de vista, des del punt de vista
més social,
de militància del que passava, era menys acceptat. Ara veig que, m'agradi o no m'agradi, té més consens al seu costat que en aquell moment. A part de la discussió concreta de si podrà accedir o no a la presidència de la Generalitat, que és un tema que no sabem.
Això és opinable i amb visions que poden ser divergents, perquè no...
Bé, seguim amb la nostra tertúlia. Són 8:15. Parlem avui amb l'economista Arcadi Oliveres i amb el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa, a banda de l'altra notícia política, que és ja el gairebé final de la legislatura espanyola. M'agradaria parlar, encara que sigui uns minuts només, sobre el sínode dels bisbes, que està ja en la seva recta final, i ja que tenim aquí un home com és el senyor Daniel Arasa, gran defensor públic de la família, també ho és el senyor Arcadi Oliveres a la seva manera, però com veuen vostès el sínode i el que està passant amb aquests debats, més enllà d'algunes informacions que van sortint?
Bueno, la veritat és que les informacions que surten a vegades són fragmentàries, inclús les oficials que dona la portaveu de la Santa Seu.
Perquè cada dia hi ha compareixences i és molt interessant, es diuen moltes coses.
Sí, sí.
De vegades ho reduïm a 3 o 4 qüestions,
bueno,
però n'hi ha moltes
que
més.
Primer s'ha pensat que només en 2 o 3 temes i són molts més, no? Una visió molt general de temes de família. Anem a veure. Primer, tenint en compte una cosa. El sínode és consultiu. O sigui, no és el que digui el sínode no és que, des de més, el que es farà.
No és un Parlament que aprova una norma nova.
No fa consens, exacte. No. Després, jo soc dels que creuen l'Esperit Sant. O sigui, que l'Esperit Sant també influeix en el que es pugui anar parlant allà, a més de les persones. Tampoc no s'ha d'esperar, perquè alguns van, al principi es va dir, o es va dir, alguns van dir, que semblava que la doctrina en coses bàsiques faria un canvi radical. No es produirà un canvi radical, perquè sobre temes bàsics no es produirà. Sobre les formes, sobre facilitar coses, això segurament que sí.
Sobretot el tema dels nous llenguatges i el fet d'arribar a tot el món. És a dir, perquè la família és una institució anterior a l'Església, això
per suposat,
està clar.
És, per suposat, és humana, és
antropològica. Exacte.
Sí, no, per suposat. I és, jo crec que és molt bo, que crec que servirà de molt, en el sentit de que hi haurà tots aquests aspectes d'obrir-se, d'arribar, d'incrementar la misericòrdia, en el sentit de que persones que poden ser catòliques i que mai han estat excomulgades, perquè ha dit, ara diu que el papa no excomulga els que viuen...
És que no han estat mai excomulgats.
No han estat mai excomulgats, no? Per tant, excomulgats no han estat mai, per tant...
Són església igual, els divorciats,
exacte,
els que són monoparentals... Que,
exacte, tot això, per tant, no han estat mai. Ara, la forma... jo crec que el tema, per exemple, de si anirà a combregar, jo crec que no, perquè si no, és dir...
Ha parlat d'estudiar cas per cas en aquest
sí,
tema.
Sí, no, inclús el que va dir el papa, que és molt clar dir, el catolicisme, no hi ha divorci. El que passa que alguns matrimonis no eren matrimonis, clar. I per tant, si no eren matrimonis al principi, això sí que s'ha de revisar i veure que hi ha casos en què efectivament...
Que són nuls d'inici.
Són nuls d'inici,
exacte. Això
queda
clar a l'Església.
Queden nuls d'inici, per tant, en aquest aspecte, jo crec que sí. I respecte a altres, tot i que, per exemple, puguen no tindre accés al temi, si no hi ha confessió, etcètera, a la comunió, però que tinguin un tracte molta atenció pastoral, molta atenció humana, això sí, no?
També a famílies trencades, a famílies en situació irregular...
Exacte, que cal ajudar, o sigui, atensar-se tots, sense cap dubte, que això jo crec que s'ha fet sempre, però a vegades s'ha tendit més a només subratllar l'aspecte de doctrina sense mirar l'altre aspecte, que és el de misericòrdia. Hi ha dels dos, no?
Senyor Arcadi Oliveres.
La veritat és que ho he seguit molt poc, el senyor d'aquest, no tinc gaire informació. M'agrada que el senyor que hagi fet la roda de premsa aquest matí sigui Marx, Reinhard Marx,
sí,
que és un cardenal de Colònia.
Sí, sí. Això... És el arquebisbe de Munic, concretament.
Ah, sí. De Colònia, doncs, de Munic.
De Munic, sí.
Bé,
de Baviera.
Doncs, ja està bé. Ara, a part de la brometa aquesta, jo particularment penso que en aquest sentit s'hauria d'avançar més. Encara, respecte de la societat, tenim una església prou desfassada. Estic segur que el papa Francesc fa accions en la bona direcció, però de vegades també penso si no hi ha accions de tipus estratègic. Per exemple, el divorci no s'accepta, el casament de divorciats, no sé què, però per contra, sembla que ara estan flexibilitzant molt les actuacions del Tribunal de la Rota perquè declarin molts matrimonis nuls. Lo qual em passa...
De fet, el papa ha dit que això, precisament, el que no vol ser és divorci, és precisament per no acceptar
el divorci. Però que vostè no es pot divorciar, en un llibre local...
Bueno, no, però depèn. No, bueno, pot passar, perquè pot donar-se tan fàcilment que... Tal, però si es fa seriosament, ja, de fet, és molt realitat que hi ha hagut molts matrimonis que per la circumstància que fos, per desconeixement, per immaduresa d'algun, etc., que no eren veritables matrimonis, això.
És trobar els mecanismes jurídics que té l'Església per declarar nul un matrimoni quan ha fracassat, clar.
Sí, sí.
No és per tapar el fracàs.
No per fracàs, sinó clar. Perquè d'entrada ja hi havia un element que el feia invàlid.
Bé, sobre això podríem aprofundir molt, però en pocs minuts és difícil.
No m'adreveixo.
Quan diu el senyor Arcadi Oliveres avançar més, potser també connecta segurament amb el discurs dels nous llenguatges, de l'obertura. De fet, el Concili Vaticà II va voler acabar amb el que deia ja Joan XXIII, l'església autorreferencial, no? L'església que només es mirava cap a dintre, que miri més cap a fora, que connecti amb el món. Sí, sí. Això el senyor Oliveres ho sap també, que ha viscut èpoques convulses postconciliars.
Que de debò aquest avançar més, aquest posar-se al dia, vol dir moltes coses. Vol dir el casament dels capellans, vol dir l'ordenació fins a bisbes de les dones, vol dir, evidentment, la capacitat aquesta que estem discutint ara de separacions i divorcis, vol dir moltes coses. Pensem que, evidentment, ja sé que és difícil l'Església Catòlica, però comparem amb altres confessions religioses. Sí. L'any 1975, per primera vegada a la meva vida, vaig posar els peus a Nova York. Vaig anar a un carrer que és molt conegut, que es diu Wall Street.
Sí.
I allà hi havia una petita capelleta. La vaig voler visitar com a tafaner. Vaig obrir la porta de la capella i em vaig dur una impressió colossal. Era el moment de l'elevació i una senyora elevava la forma, perquè era de l'església episcopaliana que ordenaven senyores.
No, fixi's
una
cosa.
Com els anglicans als Estats Units.
Sí. Fixi's, ara que ha dit això, jo crec que precisament el papa Joan Pau II, el tema de l'ordenació de les dones, ho va deixar ja molt com
una altra cosa del celibat sacerdotal,
sí,
això
sí,
és diferent.
Però, en tot cas, en aquest tema del celibat, fixeu-vos una cosa, diem, és que així hi haurà molt més i tal. anotem, revisem una mica com funcionen els protestants. Els protestants, tot això es produeix.
Sí, sí.
Resulta que, llevat els evangelistes, els altres protestants van tirar molt endavant. Els luterans estan molt més de capa caiguda que els catòlics, però moltíssim més. Allà, a Suècia, no practica ningú. Aquí diem, hi ha baixa participació. A Suècia, dic, Suècia,
encara
Noruega,
menys.
Moltíssim
més. Als països nòrdics és molt baixa.
I mira, sí, que allà es casen i tot això. I poden... Per què? Perquè hem de pensar que l'Església no només és una cosa humana, i que cosa humana hi ha coses que potser no les entenem els perquès, però pensar que això...
Són clares, que l'home i la dona són iguals.
Però potser Déu ha volgut que una determinada cosa no sigui exactament igual, però que no vol dir que sigui ni millor ni pitjor.
Bé, ara no... Però ha quedat clar les posicions, que són diferents, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, senyor Arcadi Oliveres, senyor Daniel Arasa. Esperem, en qualsevol cas, que el sínode doncs doni molts fruits, i sobretot fruits en positiu per les famílies i per la humanitat en general. Que vagi bé. Fins una altra. Bona tarda. Són les 8 del vespre. Després del Mirador de l'Actualitat, com sempre passa els dimecres, tots som iguals. Adéu.